I tal com hem anunciat, acabem el programa d'avui amb l'entrevista realitzada per als alumnes del Francesc Escorcell.
L'escola feix Francesc Escorcell i Bartalón. I avui anem a entrevistar a la Núria Bruy. Ara ens presentarem un per un. Jo em dic Alba Rodríguez García, de 5è.
Jo em dic Laura Miremora, de 5è.
Jo em dic Sergio de la Coca, de 5è.
Jo em dic Judy Martí de Solida, de 5è.
Jo em dic Mario Sepúlveda Alonso, de 6è.
Jo em dic Elba Sonroja Conga, de 6è.
Jo em dic Mamadou Sileva, de 6è.
Jo em dic Rosario Sabaté, de 5è, de 5è.
Jo em dic Samuel Cinegracia, de 5è.
Jo em dic Sheila Valle de Jesús, de 5è.
Jo em dic David Pérez Navarro, de 5è.
Jo em dic Alexis Daniel, de 6è.
Jo em dic Cristian Maiz, de 6è.
Jo em dic Denis Arragón, de 6è.
Jo em dic Carla Puig-Casulli, de 6è.
Jo em dic Julia Pérez Magaña, de 6è.
Jo em dic Nayibia Pérez González, de 6è.
I després
la dona
va fer aquesta dona que porta, sabeu que porta aquí amb aquesta
aigua.
Perquè abans sabeu que anava a les fonts a buscar l'aigua, perquè les cases no tenien aigua i anaven a buscar l'aigua a les fonts. I aquesta dona és una portadora d'aigua, I també és de la primera època. El que passa és que aquesta només és la terra cuita, com aquí, però cuita, que després es cuita amb un forn, i aquella, a més, està decorada amb color, és policromada. Això se'n diu policromat, la que té la pintura. I són d'aquesta, aquesta i aquella de la primera època. I després va venir l'època, se'n diu la primera època, són aquestes que és popular, perquè són coses populars, aquella que va a l'escola i aquella dona que porta l'aigua. I se'n diu de l'època popular. La segona època va fer els còdols de riu. Anava pels rius, buscava aquestes pedres, i allà més a veure quines són? Sí, quines són les dues que són de les pedres. Ah, molt bé, molt bé. Doncs aquest còdol és del riu Ripoll. D'aquí aquest riu que passa per aquí a Ripollet. Aquesta pedra la va trobar en el riu Ripoll. Llavors ell la buscava i, esclar, el dibuix no hi era, veus? I anava mirant el dibuix i diu, què podries fer amb aquesta pedra? Perquè agafava la pedra i l'anava mirant, i diu, mira, què podries fer? Diu, mira, podria fer una maternitat. Sabeu que és una mare i un fill, és una maternitat. Que és una mare amb un fill als braços. I llavors, amb el cinell, i un martell, anava fent, i llavors li treia la cara, com podríem fer-ho aquí. Amb aquesta podríem fer-ho. I si és més gran, millor, perquè és més fàcil de treballar una mica més gran, perquè aquí hauria de ser tot tan petit. Doncs aquestes són de l'etapa de les pedres. I després ja va venir que diu, mira, ara faré les mateixes figures de l'època popular, però amb més síntesi, o sigui, ja no fer-hi tant ni tant detall, i farem menys detall. I llavors ja us deia, només sense... Sense el rostre, però ja li veus, tu te l'imagines, que te l'imagines el rostre, tot el tòrax, I aquesta figura es diu piràmide, Perquè fa una mica com una piràmide, Aquesta es diu piràmide, Aquesta es diu mareta gris, totes tenen un nom, saps? Aquesta es diu mareta gris. Aquella altra pedra no ho hem dit, però aquella és volcànica, I aquella es diu Dama Guanx, perquè és típica de Canàries, de les Canàries. I és la dama Guanxe. Guanxe. Dama Guanxe. I és pedra del Teide. Sabeu que el Teide és el volcà més important que tenim a Espanya. Més gran, més alt. I és treta d'allà, d'aquest volcà. Sí. I anava allà a Canàries, recollia les pedres, després les portava a baix en el port, i els demanàvem a aquells senyors del port si quan enviessin un barc amb plàtans, si els hi podien posar en una caixeta, perquè esclar, no podia venir amb la caixa amb aquestes pedres perquè pesaven molt de Canàries. I llavors, quan ja venia, tornaven de Canàries, ja estàvem aquí a Ripollet, i li trucaven, ja arriba tal dia, arriba el vaixell. Llavors anàvem a Barcelona, si havia arribat el vaixell i tot, eren caixes de plàtans, tot eren caixes de plàtans, tot plàtans, perquè sabeu que són aquests plàtans tan bons que menjant que eren de Canàries. I llavors sortia una caixa, una mica així més gran que aquesta, una caixa, amb totes les pedres volcàniques. Perquè eren volcàniques, perquè eren de, del volcà, del Teide. I bé, i llavors doncs, la tercera època, doncs, que és la de la síntesi, i aquesta és de les últimes peces que va fer. I aquesta peça d'aquest marbre blanc tan bonic es diu Venusina. És una Venus, una Venusina. O sigui que ja els hem dit els noms a totes. Dama Guany, Venusina, Nen en Violí, la Piràmide, la Maternitat Gris, la Mareta Gris i la dona de l'aigua que va buscar l'aigua. Va, ara teniu preguntes. Ja sabem com es diuen totes les figures ara. Heu tingut molt gust d'escollir tot aquesta mostra. M'agrada molt.
Vostè sap si el... Vostè sap perquè al vostre pare li agradava tant les escultures?
Sí, perquè li agradaven tant. Dius?
Sí.
Doncs mira, perquè ell ja tenia des de petit, ja li agradaven. Ja, i quan anava de petit, que anava que feien allà al seu poble, hi havia unes excavacions, i ja treien... Hi havia una cova que ja tenia dibuixos que havien fet els ídols. I esclar, ja de petit ja anava a veure aquelles figures, aquelles pintures rupestres, i ja va agafar afició. Després, quan va anar a estudiar de mestre, va anar a Tarragona, i tu diràs a Tarragona que hi ha tantes figures que van fer els romans, no? No sé si hi ha anat mai d'excursió a Tarragona, però si un dia us hi porta a l'escola, podreu veure... Què?
El Tarraco.
El Tarraco, sí, senyor, el Tarraco imperial. I hi ha el circ romà, allà a Tarragona, per veure, sí. I allà també es va acabar d'inspirar. S'ho passava molt bé allà a Tarragona, perquè mentre estudiava jugava una mica a futbol també, però a més allò anava a veure les figures. Sí.
Que vostè de petita feia escultures amb el seu pare?
Mira, sí, de vegades, però no em quedaven gaire bé, Però anava al taller i em donava, mira, feia així, quan entraves al taller, perquè molts nens anaven a veure, els nens que anaven a l'escola de la meva mare, tots els agradaven al taller. I quan entraven al taller els donava un tros de fang, els hi feia així, els hi tirava i l'entomaven amb el fang i deia, va, aviam què feu. I llavors, ja ho heu fet vosaltres també això, vas agafant el fang i li vas donant aixura, de vegades vols fer un gosset i et surt un gat, en tens un gos, o bé vols comences pensant que fas una cosa i te'n surt una altra, no? Però sí, llavors ja feia unes casetes, a mi m'agradava fer unes casetes, feia així uns quadrats, posava la teulada i posava llavors la porta, les finestres, m'agradava fer casetes, mira.
I t'agradava molt?
Sí, passava bé quan baixava el taller. Sí.
La dona del seu pare també era artista?
Sí, la meva mare, mira, era mestra també, com aquestes mestres que teniu vosaltres tan maques, però li agradava molt pintar i ja de molt jove ja va començar a pintar. Però després, com que havia de ser de mestra per treballar, perquè pintar aquestes que de vegades no es guanyen gaire diners de moment, perquè si ningú t'ho compra, llavors ella feia de mestra. Però llavors ja quan va ser més gran i ja tenia ja tota la casa ja tot feta i pagat i tot això, perquè és ben així, encara que abans no es feia hipoteca abans, però també devies els diners en el que et donava els totxos i devies els diners al fuster i els devies d'anar pagant, saps? Des de fer hipoteca feies això, cada mes anaven a pagar uns diners en el fuster, uns diners en a la bòbila, els totxos. Quan ho va tenir ja tot pagat, llavors diu, ara ja no faig ja de mestre, ja plego la classe i posé a pintar, i llavors es va posar a fer de pintora. I un feia escultures i l'altre feia pintures. Molt bé, un altre dia podem veure les pintures que feia.
Vostè sap quines eines utilitzava el seu pare?
Quines eines? Sí, mira, les tinc, veus, les hagués pogut portar. Si ho hagués sabut que anaves a preguntar això, les hauria portat. Sí, perquè les guardo molt ben guardades, sí. I els palillos, saps tu que són uns de fusta? Sí. Perquè el fang així, quan és tendre, es pot treballar amb la fusta. La fusta ja té prou de força. Quan ja el fang és sec, ja l'eina ja ha de ser de ferro, perquè,
Què és el que costa més per fer una escultura?
Perdona?
Què és el que costa més per fer una escultura?
Això sí que no ho sé jo, perquè si un és artista, la ment de nosaltres ens sembla que costa molt, amb ell li surt tan ràpid, sí, però a mi sí, em costaria tot molt. La proporció, saber fer les proporcions, saps? perquè clar, si vas tenir un cap molt gran i després el cos no... tot ha de tenir una harmonia.
Li agradava treballar el seu pare?
Ui, això sí, era molt treballador i cada de matí molt d'hora hi anava al taller.
I a vostè li agradava?
Sí, tot el que feia, oi tant, m'agradava anar al taller a veure el que feia, perquè el que li agradava molt és que anés la gent al taller a veure el que estava fent, li encantava. I llavors els explicava els projectes que tenia, si havien fet algun encàrrec, si eren encàrrecs per Sabadell o per Barcelona, i li encantava que li anessin a veure el taller, saps? Perquè li agradava molt tenir amics, i s'hi trobaven meus amics quan anaven al taller. I tenia una veu suau i els explicava tot, mira, i veus, aquí tenim el fang, després fem la terra així, el coem amb el forn que tenia allà al pati, i... sí, sí. Els forns aquests, no sé si n'heu vist mai cap, ara ja són elèctrics, però abans ho feien tot amb llenya, eh? I és clar, de fer el foc a poc al començament, perquè si et donen el foc molt ràpid, llavors les figures s'escalfen de pressa i se trenquen. I el refredar igual, no pots obrir un forn fins que ja fa un dia i mig o dos que s'ha acabat la cuita, perquè es vagi refredant, refredant, perquè si acabes la cuita i dius ja obro el forn, què passaria? Està calent de dintre, tot explota, tot trencat, saps? S'ha d'esperar que es refredi.
El vas ensenyar al mestre o aprendre això?
Perdona?
Si el vas ensenyar al mestre o això?
Molt ben sol, però llavors també anava a classes, perquè és clar, s'ha d'estudiar una mica d'ara el que dèiem per tenir una idea de tot això, de les proporcions, de veure com ho havien fet ja els antepassats que hi eren artistes, molts llibres, té molts llibres, té una biblioteca molt gran el meu pare, tenia una biblioteca però molt gran, tots els llibres d'història d'escultor, d'art, de tots els països, de tot.
A part de les escultures, feia una altra cosa?
No. Feia poesia, els ratos lliures, però... mira, no. Li agradava anar a veure exposicions, els altres amics que també eren... Llavors també saps què feien? Perquè, esclar, els artistes a vegades molts diners no guanyen. Però, com que tenen l'obra que els amics que els agrada l'art els hi valoren molt, a la millor aquests amics eren pintors. I llavors que pillava el pintor li donava un quadre i ell li donava una figura, no ho entens? Feien un intercanvi d'art. I llavors, esclar, ell tenia molts quadres molt bonics de pintors molt bons i molt renomats i ell els donava l'escultura, un intercanvi.
Perquè el seu pare va fer una escultura sobre el que tenia?
Mira, perquè com dèiem a l'època popular, doncs ell li agradava molt a lo popular. Li agradava molt fer escultures de pastors, de gent de la terra, de sardanes, perquè també li havien encarregat, els pobles que feien Ciutat Pobilla de la Sardana, li havien encarregat les sardanes. Llavors també va trobar que era molt interessant, com que ell era d'allà a Tarragona, perquè ara de castellers ja en tenim a tot Catalunya, però abans els castellers saps tu que són de Valls. Són els xiquets de Valls, van ser els primers castellers i de Vilanova i la Geltrú i tota aquella zona de Tarragona. I com que ell era d'allà de Tarragona, doncs va pensar, és els castellers segurament que vagi així.
A què dedica vostè? Era contratant també?
No, jo treballava a la biblioteca, però ara ja estic jubilada. Ara em dedico, mira, venim-vos a explicar comptes, a passejar, que diuen, no, mira, sí. I que una mica a les tardes vaig a classes perquè sempre aprendre coses i els dimarts i dijous vaig a unes aules que fem que venen els professors de l'Autònoma i vaig a les aules allà a l'Arxiu de Sant Cugat i ens expliquen, ens donen cada dimarts i dijous una conferència d'un tema cultural i això és molt interessant i llavors podem fer preguntes, el que estem fent ara aquí, mira, llavors nosaltres fem preguntes i el conferenciant doncs ens explica el que li demanem. I és molt interessant. I de vegades també llavors fem una excursió per anar a veure el tema del que sigui la conferència. Ara, per exemple, hem fet Rossinyol, Santiago Rossinyol, que és un pintor, i ara anirem a Sitges a veure-li l'obra. Que això ho deveu fer vosaltres també, de vegades també us deu emportar in situ, que deveu fer una excursió al parc,
sí.
I doncs, si aneu al parc també podeu veure algunes figures també que hi ha, de part d'anar a veure el zoològic, en el parc aquest de la Ciutadella, segur que deu veure la dama de la sombrilla, que és d'en Llimona, que és un gran escultor, el Desconsol, deviu veure moltes figures allà al parc, ah que sí? Molt bé, m'agrada que quan aneu als llocs hi fixeu en tot el que veieu, eh que sí? Digues, per favor.
Quantes escultures va fer el teu pare?
Moltes. Ara no us ho podria dir perquè més de 1000 i moltes. Sí, perquè mira, tu compta que ells feien uns pessebres, perquè aquesta figura és de pessebre. Aquesta figura de l'aigua forma part d'una col·lecció d'un gran pessebre que feia l'Ajuntament de Barcelona, les hi comprava per fer un pessebre que feia molt gran a la plaça Catalunya, en els anys 43 i 44. I per exemple, aquesta figura és d'un tamany així. I des d'aquest tamany anava fent cada vegada més petita, perquè tu saps que quan es fa un pessebre, per la perspectiva, es posen les figures grans de davant i el petit va anant enrere, no?
Sí.
El que es veu més lluny sempre ho veus més petit, eh? Que sí. Mm. Doncs esclar, cada pessebre duia el naixement, que ja sabeu que són 5 peces, no?
Sí, sí.
Que és el Verge, Sant Josep, el Bou, la Mula i el Nen Jesús. Llavors, els pastors. Llavors aquesta que portava aigua. I hi ha altres pastors que anaven venint de lluny, de lluny, de lluny, i anava fent totes aquestes peces. Només un pessebre, la millor ja portava el mosaic, perquè també va fer mosaics, que no n'hem parlat. Ja sabeu els mosaics? Sí, doncs mira, aquest mosaic... Espera, que aquí es veu. Aquí es veu aquest mosaic. Aquí es veu, aquí no es veu que sigui mosaic perquè l'han fet pintat. Veus, es pot fer amb pintura perquè esclar no podien fer les rajoletes. Perquè es veu, veus, va anar a Ravenna. Veieu Ravenna? Això és Ravenna, que és una ciutat italiana, que hi ha molts mosaics. I va anar a Ravenna a prendre'n. I llavors ell ja tenia 60 anys quan van aprendre de fer els mosaics. Els 50 no va parar mai d'aprendre. El que dèiem, no va parar mai d'anar aprenent, eh? Perquè encara que ja li sortia, però llavors anava a aprendre les tècniques, perquè una cosa és tenir, pensar el que vols fer, però llavors ho has de saber fer. I vosaltres sabeu com es fa per fer un mosaic d'aquests?
Sí, tallant les peces.
No, les peces ja les compres a Itàlia tallades, i venen amb un sac, i ve un sac de color, un color, molts sacs, molts colors, però també les pots fer amb aquests de pedra, les podries anar trencant. Però llavors, esclar, tu necessites... Perquè quan poses un mosaic ha de ser pla, no? Doncs perquè quedi pla, com l'has de treballar? Aviam com diu que els treballa. Has de posar una taula de vidre i el dibuix el poses a terra. El dibuix que tu vols fer, eh? Tu vols fer un dibuix. I el poses a terra. I llavors poses una taula de vidre i per dalt vas posant les pedretes. I així, quan estan totes les pedretes posades, llavors hi tires una capa de ciment, el gires i llavors surt per aquí tot llis, perquè les pedretes ja saps que unes són més altes, unes són més baixes, així no es fa. Sí. Doncs si aneu un dia a veure aquest mosaic, ja veureu com que la cova és molt llis, perquè tot el que entra i surt és a la part de darrere, que és la que quedava dalt, i aquest és el que quedava en el vidre. Llavors ho feien amb peces, perquè no hi havia una taula tan gran. Feien amb una taula així com ara podria ser aquesta, i llavors feien tres o quatre peces que les enganxaven. Llavors, bueno, sé que aquí a l'escola ja heu vist el llibre,
Sí.
Ja l'heu passat a la classe, l'heu mirat una mica, Doncs mira, aquí primer fan la portada, que el presenten, i veus que també es veuen algunes figures, veus? I es veuen els crítics d'art que expliquen com eren les figures que els agradaven tant. Saps que són els crítics d'art, no?
Sí.
Són senyors que són llicenciats en arts i poden fer la crítica.
Uh-huh.
És una carrera molt maca ser crític d'art, Perquè primer estudien art, es llicencien en art i després poden tenir els coneixements suficients per saber el que està ben fet i el que no,
Aquestes tu?
No, és ell quan va néixer.
Ah, sí?
Sí, jo ja vinc més endavant. I és des quan va néixer. I en el poble que va viure de petit. Veus? Quan era petit ja recollia pedres, veus? Anava a veure aquest gran arqueòleg com anava traient pedres de dintre les coves. Veus? I aquí és quan arriba Ripollet. Veus? Quan va venir a viure Ripollet. Mira, quan ve a viure Ripollet. Veus el poble de Ripollet com era aquella època. I ell arriba aquí a Ripollet i ve a ser de mestre. Que bé. I després ja es va casar amb l'Encarnació i se'n van anar a Olot. I veus aquí a Olot ja anava a un taller d'en Clarà, que en Clarà és un escultor molt anomenat, molt bo. És un gran escultor. I anava a treballar a l'escola d'en Clarà. I en Clarà li deixava copiar els seus models i ell els anava dibuixant. Perquè abans de fer escultura el que s'ha de fer és molts dibuixos. S'ha de saber molt de dibuixar per ser escultor. No es pot ser escultor si no se sap molt, molt de dibuix. Això sí que és una realitat. Perquè llavors el que dèiem, no sabries fer les proporcions de les persones. El dibuix és bàsic per moltes coses. No? I llavors doncs, ell anava aquí a l'escola Clarà i el deixàvem dibuixar i llavors doncs, feia algunes peces. I allà a l'escola d'en Clarà és on va fer aquest nen del violí. Aquí aquesta escola d'en Clarà. Mira, veus? I aquí ja és quan ja vivia Ripollet, tot això ja ho veu anar llegint. Llavors encara tornava a anar a Barcelona amb una altra escola que feia ceràmica. Sabeu què és la ceràmica? Ara aquí no n'en tenim cap de peça de ceràmica, però bé, si ara aquestes peces es cuisen poc, molt fort, també és de 1200 graus, quedaria ceràmica. Doncs molt bé. Ja ho mireu llegint, si encara no l'hem llegit tot ho podeu anar llegint. I ara amb el que us he explicat i el que anireu llegint aquí, veus aquí, és quan feia les figures de pessebre. Que sí?
Sí.
I veus feia també els nens, els donava fan, mira, tots feien una cosa, mira, veus? Feien un vent, feien un xai, feien un oca, mira, aquest fa un oca, veus? Tots fan una oca.
A
més, si anava a
aquesta escola,
el volia
congelar
per aquest
dia.
Ai, però molt bé, però no calia, però vaja, estic molt contenta. M'agraden les flors. Oh, que bé. Oh, que marxo contenta, que m'aniré contenta cap a casa. Ja em posaré allà un gerro. Amb un gerro, que aquí diria que ho havia fet el gerro.
El seu pare.
I fins aquí el programa Envers, realitzat per les escoles Anselm Clavé, Gassó i Vidal, Francesc Escorcell, Josep Maria Ginesta, Tiana de la Riba, Palau Ausdit i Enric Tatxet. Envers és una iniciativa organitzada pel Patronat Municipal de Cultura i Joventut, la Biblioteca de Ripollet, l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet i el Centre de Recursos Pedagògics. Muntatge final realitzat pels estudis de Ripollet Ràdio. Podeu descarregar-vos aquest programa a la web ripollet.cat.